Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ho fem amb 8 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 3, 10 graus a Tarragona, 0 graus a Lleida, Granollers, 3 graus 4 a Montblanc, les boires i els núvols baixos que pugueu tenir ara davant de casa acabaran marxant al llarg del matí. Ara fa una mica més de fred que no pas ahir, però si fa no fa avui, les temperatures semblants a les d'ahir quan arribi al migdia. Avui és dijous, és 10 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I avui arrencarem el dia amb quatre protagonistes. La primera d'aquesta matinada és la Caral Castellet. L'snowboarder de Sabadell ha guanyat la medalla de plata als Jocs Olímpics d'hivern en la modalitat de mig tub. És la primera medalla de plata espanyola en tota la història dels Jocs Olímpics d'hivern. El mèrit és descomunal. Per tant, des d'aquí l'enhorabona i el reconeixement a una de les grans atletes de casa nostra. La segona protagonista és la Sònia Fuertes. És la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Que la pandèmia està deixant molta gent enrere no és nou, però cada vegada són més i més dures les xifres que en deixen testimoni. Les últimes, que avui abordarem amb ella, les dels serveis socials de Barcelona. Els serveis socials de la capital catalana han atès pràcticament una quarta part més de persones que fa dos anys, és a dir, abans de la Covid, de la pandèmia. Però és que del total de persones ateses, gairebé una quarta part, un 25%, no hi havien anat mai als serveis socials. I moltes són dones, majoritàriament dels barris més desafavorits de la ciutat de Barcelona. Una vegada més, doble factura per a elles. Hem tingut diverses evidències en tota aquesta pandèmia, que aquesta ha sigut també una epidèmia social transversal, sí, però que ha estat especialment cruel entre els qui pitjor ho passen en general. Sovint, aquesta és una radiografia que no ens agrada, que no volem veure i que no ens agrada tampoc d'escoltar, perquè ens dol i perquè ens demostra febles com a societat. Avui, però, hi posarem veu a través de la Sònia Fuertes a partir de 9:15 en directe aquí al matí a Ràdio Estel. El tercer protagonista és el Fernando Martínez, que és secretari general de la FECALON, una de les patronals de l'oci nocturn. Sí, senyores i senyors, aquesta mitjanit pot reobrir l'oci nocturn. Van tancar-lo el 23 de desembre. Els van deixar sense Nadal i ha estat tancat tota aquesta sisena onada. De fet, a Catalunya l'oci nocturn ha estat tancat ni més ni menys que durant 20 dels últims 23 mesos. És fort, eh? Fins i tot els qui no en som assidus hem de reconèixer que el que s'ha fet i exigit en aquest sector supera de llarg qualsevol altre àmbit professional, especialment aquí a Catalunya, on hem sigut extremadament més recelosos que la resta d'Espanya. Per a ells no han valgut ni les mascaretes, ni les vacunes, ni els antígens, ni el passaport Covid. De tot, han tingut de tot, però poc i amb comptagotes. A l'oci nocturn ara els toca una altra vegada mirar cap al futur. Ho fan, com és normal, malfiats i recelosos d'un govern que, a cop d'onada de contagis, sempre ha carregat en ells culpes i responsabilitats. Potser no sempre amb raó. Avui en parlarem per fer balanç i saber com afronten el futur encara pandèmic. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient més fred. Han baixat les temperatures, cal que ens abriguem una miqueta més, però al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les que vàrem tenir ahir, màximes entre els 15 i els 19, o gairebé 20 graus de màxim. Ambient suau per l'època de l'any en la qual ens trobem, però fred ara a primeres hores. Jornada que també comença amb la presència d'algunes boirines, alguns núvols baixos a punts del prelitoral, també de l'interior, algun núvol baix també a prop de la costa, però al llarg del matí anirà marxant i a poc s'anirà imposant el sol. Els vents seran fluixos del sector del sud. De cara a demà, petit canvi de temps, més núvols, a la tarda possibilitat d'algun ruixat al vessant nord del Pirineu, cota de neu 1.600 metres, i també podria arribar a caure alguna gota a última hora del dia a punts de la costa i del prelitoral nord de Barcelona i sud de Girona. Les temperatures demà seran com les d'avui, tot i que les mínimes una mica més altes.
Gràcies, Armand. Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Anem amb el trànsit. Mirem quina és la situació a la xarxa viària catalana. Ara sí, amb l'Armand Maravalle. Armand, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim un matí de retencions habituals pel que fa les vies de l'àrea metropolitana. Ara, per exemple, per la C58 són 4 quilòmetres de retencions tant a Sant Quirze com a Montcada en sentit Barcelona, i en sentit Terrassa també tenim 3 quilòmetres de retencions al punt habitual de Ripollet. Pel que fa també a l'autopista AP7, va carregada en els dos sentits de la marxa a Barberà, i també hi ha un tram de retenció en sentit Girona a Mollet del Vallès fins a l'enllaç amb la C17, que també va molt carregat, porta retencions en tots dos sentits a l'altura de Parets. Pel que fa a les vies de la Pota Sud, encara queden retencions de 4 quilòmetres per la B23 entre Molins i Sant Feliu. També l'autovia 2 va carregada a Cornellà en tots dos sentits, i les rondes de Barcelona encara porten congestió en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades ara per entrar al nus de la Trinitat des de Santa Coloma i també a l'altura del Fòrum per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Vinga, un altre matí que és complicat pel que fa al trànsit. Per cert, ara us ho explicarem, però si heu d'agafar el cotxe, pel centre de Barcelona, atenció, perquè els taxistes a través de l'associació Elite Taxi han convocat una marxa lenta per avui a partir de 9:15, des de la plaça d'Espanya per la Gran Via fins al Parlament, i la seva previsió és col·lapsar el centre de la ciutat a través d'aquest carrer. Per tant, si aneu amb cotxe i cap a 9:15 arribeu a Barcelona, compte que no us trobeu amb aquesta situació. Va, anem amb els titulars del dia. Avui ja podeu sortir al carrer sense mascareta. Els nens poden sortir al pati de l'escola sense mascareta, i aquesta mitjanit pot reobrir sense restriccions l'oci nocturn. Un altre pas cap a la normalitat. La mascareta segueix sent obligatòria, però en espais interiors. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses demana que es deixin de comptar tots els contagis per Covid, que es deixin de fer testos als asimptomàtics i centrar tots els esforços en els malalts vulnerables. La petició d'aquests professionals va en la línia de gripalitzar la Covid que ha plantejat el govern per quan acabi aquest hivern. La Sindicatura de Comptes alerta que l'ICS va pagar prop de 8 milions d'euros de manera errònia per uns respiradors i que no ha recuperat els diners. És una de les irregularitats detectades en els contractes d'emergència fets en la primera fase de la pandèmia per l'administració catalana. I la Fiscalia imputa el delicte d'homicidi imprudent a les dues gestores de la residència Fiella de Tremp, on van morir el 45% dels residents, 64 de 142. La Fiscalia també ha denunciat una residència de Palau-Solità i Plegamans, on van morir una quarantena d'avis per mala gestió, segons el Ministeri Públic. I el govern espanyol aprova l'augment del salari mínim sense la patronal, que es torna a desmarcar d'aquest acord. L'increment és de 35 euros mensuals fins als 1.000 euros i amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. La Policia Nacional elimina l'examen d'ortografia de les seves proves d'accés. El motiu és l'alt nivell de suspesos que acumulava entre els aspirants, fins al 75%. Atenció, perquè per aprovar no calia treure un 5, n'hi havia prou amb un 3,5. L'ortografia forma part de les competències bàsiques de l'educació primària. Caral Castellet guanya la medalla de plata en mig tub als Jocs Olímpics d'hivern. Castellet ha pujat al podi gràcies a una brillant segona mànega que li permet arribar a aquest podi olímpic. Per primera vegada mai abans cap atleta espanyol havia aconseguit una medalla de plata en uns Jocs Olímpics d'hivern.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I si avui passeu pel quiosc i compreu el diari, o si el consulteu a la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Espanya recula en el rànquing mundial de qualitat democràtica. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Bon dia. L'estudi que cada any elabora The Economist situa Espanya en la categoria de democràcia defectuosa i per la qualitat de democràcia plena que tenia fins ara. Els motius principals és l'enquistament de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa perdre, segons els elaboradors de l'estudi, independència judicial. Ho detalla Pedro Ballín a La Vanguardia.
I les entitats bancàries es comprometen a adaptar les webs i els caixers a la gent gran.
Així ho especifica el pla d'actuacions que han elaborat conjuntament les tres patronals del sector. Els bancs garanteixen que oferiran una atenció més personalitzada a les oficines i per telèfon a les persones de més edat. Ho avança Pablo Allende Salazar al periòdic.
I els propietaris de cotxes elèctrics denuncien les complicacions per carregar els vehicles.
Com que els operadors dels punts de recàrrega no han arribat a un acord i no comparteixen les seves xarxes, els usuaris que volen carregar els vehicles es veuen obligats a tenir una desena d'aplicacions diferents instal·lades al seu telèfon mòbil. A Espanya hi ha uns 12.000 punts de recàrrega, ho ha explicat Dani Cordero a El País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Des d'aquesta passada mitjanit ja no és obligatori portar mascareta al carrer. Per tant, si ha de sortir o si acabeu de sortir al carrer, s'ha acabat portar mascareta a l'aire lliure. Tampoc l'han de portar els alumnes als patis de les escoles i instituts. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'aixecament de la restricció s'ha publicat aquest dimecres al BOE i ja ha entrat en vigor. Només caldrà seguir-la utilitzant en interiors i en esdeveniments multitudinaris on no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. A més, també recomana portar-la en espais exteriors quan hi hagi aglomeracions.
Pel que fa a les escoles, la mascareta s'haurà de seguir utilitzant també a dintre de l'aula, una mesura que des del Comitè Científic Assessor per la Covid creuen que es mantindrà fins l'estiu.
La presidenta del comitè, Magda Campins, que tampoc veu amb bons ulls reduir més les quarantenes, ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que no és el moment de retirar la mascareta a l'aula perquè el nombre de casos és encara molt elevat.
A dins de l'aula jo crec que no, que en aquests moments encara estem amb xifres molt altes de número de casos, perquè la velocitat de transmissió també hem de tenir en compte que ha baixat moltíssim, no? Estem amb un RT de 0,63, però bueno, hem de veure que millori més la situació i els espais interiors encara jo crec que no és moment ni molt menys de relaxar. De cara a l'estiu o de cara a final de curs, si anem bé, possiblement sí.
La restricció que també s'aixecarà aquesta pròxima mitjanit és el tancament de l'oci nocturn. Per tant, a partir d'aquell moment, l'única mesura que mantindrem serà la mascareta a l'interior. A la resta d'àmbits, tornem a la vella normalitat.
Discoteques i bars musicals podran obrir aquesta mateixa nit a partir de les 12 i sense cap mena de restricció. L'aforament serà del 100%, no caldrà ensenyar el certificat Covid i es podrà ballar a la pista sense distàncies. Això sí, caldrà seguir portant mascareta al ser un espai interior.
Davant la baixada progressiva de casos i que ja no quedaran pràcticament restriccions, la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses reclama fer un pas més i canviar l'estratègia a l'hora d'abordar la pandèmia. Els infectòlegs aposten per deixar de comptar els casos de contagis i centrar els esforços en l'atenció i la prevenció entre les persones vulnerables.
Estan a favor d'eliminar les proves diagnòstiques en els casos lleus i els controls de temperatura en entrar als espais tancats. Unes peticions que coincideixen amb l'estratègia que prepara el Departament de Salut per quan passi la sisena onada, quan també desapareixeran les quarantenes obligatòries.
I aquest dimecres l'Hospital Clínic de Barcelona ha començat a administrar a voluntaris de l'assaig d'IPRA la vacuna catalana contra la Covid.
Aquesta és la darrera etapa abans de l'eventual aprovació de la vacuna, ja que ara ja ha entrat a la fase 3 de l'assaig clínic. Hi participen 3.000 voluntaris majors de 16 anys. Aquests han d'haver rebut alguna altra vacuna contra la Covid per avaluar si la injecció d'IPRA és segura com a dosi de reforç. L'estudi també s'ha ampliat aquest mes a diversos hospitals de l'estat espanyol i es preveu que se n'hi afegeixin de Portugal i d'Itàlia.
Per cert, que ara també sabem que 2 de cada 3 catalans farien obligatòria la vacuna contra la Covid. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta del CEO que s'ha publicat aquest dimecres.
El Centre d'Estudis d'Opinió assenyala que tan sols un 26% dels catalans s'oposa a la vacuna i el 6% en dubte. Pel que fa a la necessitat del passaport Covid, una clara majoria de ciutadans el mantindria com a obligatori i l'exigiria fins i tot per entrar a comerços, transport públic o als llocs de treball.
Mira, qui també ha donat positiu en Covid és el rei Felip VI, després de presentar símptomes lleus des de dimarts.
Segons ha informat la Zarzuela en un comunicat, l'estat de salut del monarca és bo, però s'ha procedit a suspendre totes les activitats oficials en els pròxims 7 dies. El monarca estarà aïllat, però la Casa Reial ha precisat que mantindrà la seva activitat institucional telemàticament.
La Sindicatura de Comptes ha trobat irregularitats en els contractes d'emergència que va fer la Generalitat durant la pandèmia. L'informe detalla que l'Institut Català de la Salut, l'ICS, va pagar de forma errònia gairebé 8 milions d'euros, 8 milions d'euros de més per uns respiradors i no ha recuperat els diners.
L'anàlisi dels contractes públics ha destapat irregularitats, milions d'euros perduts i serveis que es van mantenir quan ja no eren necessaris. El document també fa referència al contracte del sistema d'emergències mèdiques per al seguiment de contactes positius. El problema es troba en que, tot i que entre octubre del 2020 i gener del 2021 hi va haver una reducció progressiva del nombre de trucades telefòniques mensuals, el dimensionament del contracte en termes de personal adscrit al servei es va incrementar en un 95,2%. L'informe recull desenes d'errors i irregularitats més en les tramitacions i adjudicacions amb grans desviacions econòmiques.
I la Fiscalia ha denunciat una residència de gent gran de Palau-solità i Plegamans per la mort de 40 residents durant la primera onada de la pandèmia.
Fons del Ministeri Públic han confirmat a Ràdio Estel que tira endavant l'acusació contra el centre residencial Palau. Després de la investigació que va començar a l'abril del 2020, la Fiscalia dona per acreditades les sospites que les morts d'aquests avis van estar directament relacionades amb mala gestió.
I el jutjat de Tremp imputa per homicidi imprudent l'exdirectora de la residència de Tremp, on van morir 64 persones a causa d'un brot de Covid al novembre del 2020.
Hi ha dues causes obertes contra ella i la responsable d'higiene sanitària. Se les investiga per homicidi imprudent, vexació injusta i per suposats delictes contra la seguretat dels treballadors. Segons la Fiscalia, hi va haver deixadesa en l'atenció dels avis durant les setmanes més crítiques de la pandèmia, amb mancances greus en les mesures adoptades contra el virus i la privació als residents d'una correcta assistència mèdica.
I us ho avança Ràdio Estel. A aquesta hora, l'Ajuntament de Barcelona invertirà 12 milions d'euros en 3 anys per augmentar el nombre de punts de recàrrega que hi ha als carrers per vehicles elèctrics. Atenció, però, perquè canvia el model de gestió i l'Ajuntament ha adjudicat a 3 empreses privades l'explotació d'alguns dels punts que hi haurà en superfície. Fins ara, només l'Ajuntament explotava aquests punts, que són de pagament des de fa un any.
Barcelona té 600 punts de recàrrega al carrer, tots de l'Ajuntament, ja que les empreses privades no en poden instal·lar en espais públics. Això seguirà sent així, però podran explotar alguns dels punts del carrer i instal·lar-hi publicitat. L'Ajuntament fa el pas després que l'alcaldessa Colau reconegués ara fa un any la dificultat de mantenir tots els punts i d'instal·lar-se en més. La previsió d'ingrés estimat anual a l'Ajuntament és d'uns 54.000 euros de les empreses Efimob, Has2Be i Spirey.
Actualment, de fet, Andolla, Barcelona és la xarxa de punts de recàrrega més gran que hi ha a tot l'estat, amb aquests 600 punts distribuïts per tota la ciutat.
Aquesta inversió s'arribarà a 3.300 punts de recàrrega elèctrica el 2024. 1.000 d'aquests punts estaran actius i 2.300 s'hauran preinstal·lat, preparats per ser activats ràpidament d'acord amb l'evolució de la demanda i de la tecnologia. Aquesta inversió, que s'espera que sigui finançada total o parcialment pels fons europeus.
El govern espanyol i els sindicats han arribat a un acord per apujar el salari mínim interprofessional als 1.000 euros aquest any. L'increment es fa en contra de l'opinió de la patronal COE, que s'ha desmarcat d'aquest acord, ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Hoy España tiene un salario mínimo, por fin, que aunque se aleja de las medias salariales de los países con salarios más destacados, nos vamos aproximando más a la normalidad en la Unión Europea. Por tanto, vamos abandonando también esa anomalía de salarios bajos.
Un increment del salari mínim de 35 euros mensuals que s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.
El govern espanyol estima que l'augment podria afectar fins a 2 milions de treballadors assalariats i beneficiarà sobretot a dones, joves i el sector dels serveis. L'increment anunciat aquest dimecres compta amb el vistiplau dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, però no amb el dels empresaris, que s'han despenjat de l'acord perquè consideren que el text econòmic és encara d'incertesa i que augmentar els costos laborals és inassumible. En aquest sentit, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha insistit en que la mesura no destruirá llocs de treball.
El salario mínimo interprofesional no destruye empleo. Solo lo destruye en la mente de alguien que quiere reiteradamente situar este elemento. Todos los datos que tenemos de las subidas del salario mínimo interprofesional demuestran que, al contrario, es un instrumento para activar economía.
A l'Hospitalet de Llobregat, el Departament d'Educació ha descartat que l'escola Acadèmia Cultura passi a formar part de la xarxa d'escoles públiques. La decisió suposarà el tancament d'aquest centre concertat i obligarà a recol·locar els més de 300 alumnes que hi estudien.
A més, els 25 professors que hi treballen perdran la seva feina. Educació alega que no pot fer el canvi de titularitat del centre perquè l'edifici és privat i no compleix les condicions normatives. El departament proposa que els estudiants de primària vagin en barracons i pels de secundària obrirà una nova línia a l'Institut Eduard Fontserè. Carles Nadal, delegat d'Educació de Comissions Obreres a l'Hospitalet, ha denunciat al Punt i Seguit que la solució perjudicarà els alumnes.
en un barri, Collblanc Torrassa, conjuntament amb la Floroida, on actualment el 60% de l'alumnat està en sobreràtio, no passar aquest centre al sistema públic com s'havia promès, pues és una clatellada de mort, vamos, una punyalada directa a les possibilitats d'aquests alumnes i d'esponjar la sobreràtio del barri.
Us hem explicat en començar, la policia espanyola elimina l'examen d'ortografia a les proves d'accés per entrar al cos policial. En proves anteriors, atenció a aquesta dada, un 75% dels opositors al cos va suspendre aquest examen d'ortografia i era una prova excloent. Ara la modificació permetrà no eliminar tants candidats amb una sola prova.
L'allau de queixes que van rebre ha fet rectificar el Ministeri d'Interior, que afirma que ara comprovarà aquestes competències dins d'una altra prova, la de coneixements generals. Segons el cos policial, amb aquesta modificació podran fer una selecció més acurada dels agents atenent a altres criteris de capacitat, mèrits, objectivitat i seguretat.
Segur que tots aquests criteris són els bons, per seleccionar policies. El 75% suspenien l'examen. Per aprovar no s'havia de treure un 5, s'havia de treure un 3,5. I l'ortografia és una competència bàsica de primària. Segur que són molt bons policies. La Policia Nacional ha detingut a Lleida una fugitiva buscada per Argentina per sustracció de menors fa més de 20 anys.
Els fets van passar l'agost del 2003, quan la detinguda va donar-se la fuga a Buenos Aires i es va emportar la seva filla de 3 anys sense l'autorització del pare. Sobre ella hi havia una ordre de detenció internacional per extraditar-la. Per aquests fets, la dona s'enfronta a una pena de 15 anys de presó per privació de la llibertat argentina.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més qüestions de l'actualitat d'aquest dijous, ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. I us ho hem explicat en arrencar el programa Nova Marxa Lenta, prevista avui de taxis a Barcelona per protestar contra Uber. La convocada Elite Taxi aquest matí, a partir de 9:45, i anirà des de la plaça d'Espanya fins al Parlament de Catalunya.
El Saló del Taxi es mobilitza per criticar que la nova estratègia d'Uber monopolitza el sector i elimina la competència. Segons el sindicat, la multinacional està preparant denúncies a l'Autoritat Catalana de la Competència i han provocat que s'obri un expedient sancionador contra Elite Taxi i Taxi Project. Ho trobem al Nacional.
I Centrem, el nou partit presentat fa unes setmanes a Catalunya, ha sondejat Sandro Rosell per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona.
La formació liderada per Àngels Chacón s'ha reunit amb l'expresident del Barça per plantejar-li aquesta possibilitat de cara a les municipals del 2023. Un altre nom que sona és el de l'exconseller de Cultura, Santi Vila, que estaria ben vist per la cúpula de Centrem, que a mitjans de març celebra el Congrés Fundacional. És una notícia del Nació Digital.
I els bombers de Barcelona alerten dels incendis que comencen per la sobrecàrrega de patinets elèctrics.
Un exemple seria l'incendi del bloc del carrer Nou de la Rambla de Barcelona, en què un patinet estava endollat al quadre elèctric de l'escala i va calar foc. Aquests vehicles de mobilitat personal es carreguen per la nit i sense cap supervisió. Els bombers no han donat un número exacte de quants dels sinistres han tingut un patinet com a origen, però sí que fan algunes recomanacions, com per exemple que els patinets estiguin homologats amb el marcatge CE i disposar de detectors d'incendis als habitatges. Ho trobem al Tot Barcelona.
Ens fixem també en el que passa al territori. Ja funciona el tercer carril de la C-17 en direcció sud, entre Granollers i Parets.
La construcció del tercer carril ha representat una inversió de 10 milions i mig d'euros i forma part d'un paquet de millores de la C-17, on la Generalitat està destinant 60 milions d'euros. L'afegit representarà una reducció de les retencions i guanyaran seguretat. Ho publica el 9-9.
I atenció, perquè 2 de cada 3 nens gironins no ha rebut la primera dosi de la vacuna.
A Girona, la franja d'edat entre els 5 i 11 anys avança de forma lenta, si es compara amb altres col·lectius. Un dels motius principals és que ja han passat la Covid i han d'esperar 8 setmanes per immunitzar-se. La baixa cobertura vacunal crida l'atenció perquè només un 33% ha rebut la primera dosi, 8 punts per sota de la mitjana de Catalunya. Se'n fa ressò al Diari de Girona.
A Tarragona, la Covid dispara un 30%. Les mascotes. Per cada nen ja hi ha 2 gossos.
Any rere any, la natalitat ha anat baixant a Tarragona. fins a arribar a mínims històrics, mentre que el nombre de mascotes ha anat augmentant. El 2021 hi van haver més de 14.000 altes d'animals i poc menys de 5.600 naixements. A grans trets, els experts ho atribueixen a un augment del teletreball o una major disposició de temps lliure. Ho llegim al Diari de Tarragona.
I a Andorra, el nombre de persones a l'atur baixa a xifres anteriors a la pandèmia.
El nombre d'inscrits al servei d'ocupació s'ha estabilitzat en els darrers dos mesos i és similar al que havia al gener del 2020. En total, al mes de gener, la xifra era de 432 persones a l'atur. El portaveu del govern andorrà, Enric Jové, assegura que gairebé el 80% de les persones inscrites ho està en menys de 6 mesos. Ho publica el Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. Gran notícia d'aquesta matinada. Caral Castellet es penja la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín en la modalitat de mig tub de snowboard i es converteix en la primera medallista catalana d'aquests jocs. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. Tot i començar amb el peu, la primera mànega, on només ha obtingut 69 punts, la sabadellenca s'ha sobreposat en la segona, sumant-ne 90, que l'han catapultat cap a la segona posició. L'última ronda de la catalana també ha sigut molt bona, però amb menys puntuació, 79 amb 25 punts. La suma total fa que Caral Castellet es pengi la medalla de plata als seus 32 anys. L'or ha estat per a la nord-americana de 21 anys, Chloe Kim, i el bronze per a la japonesa Sena Tomita. Aquestes eren les paraules de Castellet després de saber que es penjaria la plata.
Hoy ha sido un día que llevamos mucho tiempo esperando, mucho tiempo soñando y muchos días trabajando para hacer lo mejor posible en un día como hoy. Y desde que ha empezado a evolucionar el día, te empiezas a acordar de todos los momentos que me han llevado hasta aquí, ¿no? Y todo el trabajo que llevo detrás, y de alguna manera en esa segunda ronda lo he puesto todo en un paquete y lo he sacado allí, y la verdad que estoy muy muy contenta.
La de Castellet és la cinquena medalla de la delegació espanyola en tota la història dels Jocs Olímpics d'hivern. Les dues primeres les van aconseguir els germans Paco i Blanca Fernández Ochoa el 1972 i l'any 1992, i a Pyongyang 2018 van ser medallistes Regino Hernández i Javi Fernández. Aquesta matinada també ha començat la seva competició el català Ander Mirambell, disputant les dues primeres mànegues d'esqueleton, on ha acabat 24è. Demà disputarà les dues últimes. Pel que fa al rider basc, Lucas Eguíbar ha quedat quart en la disputa de les semifinals de Snowboard Cross i ha quedat fora de la lluita per les medalles, però sí que s'assegura el diploma olímpic.
Vinga, doncs és aquí l'enhorabona a la Caral Castellet per aquesta medalla que ha aconseguit aquesta matinada. En futbol, el Barça femení no es cansa de golejar. Aquesta vegada li han dosat un 1-9 a la Reial Societat, que són les segones classificades a la Lliga.
Les blaugranes agafen una distància de 19 punts al capdavant de la taula. El partit ha arribat al descans 0-2 gràcies a un doblet d'Oshoala. Els altres gols, tots a la segona part, els han fet Rolfo, Paredes, Martens, Putellas, Claudia Pina, Geni Hermoso i Marta Torrejón, que marcava en el temps afegit. El gol de l'honor per part de les basques l'ha marcat Emma Ramírez. Amb aquesta victòria, les blaugranes segueixen invictes i cada cop més a prop de sentenciar un any més la Lliga.
A l'equip masculí, Dani Alves estarà dos partits sancionat després d'haver estat expulsat al partit contra l'Atlètic de Madrid aquest passat cap de setmana.
El brasiler es perdrà el derbi d'aquest diumenge a l'RCD Stadium contra l'Espanyol, i també la següent trobada, que serà Mestalla contra el València. A més, Alves tampoc jugarà els partits contra el Nàpols, ja que correspon a l'Europa League i ell no està inscrit en aquesta competició. Alves, per tant, no tornarà a jugar fins al 27 de febrer al Camp Nou contra l'Atlètic de Bilbao.
I acabarem amb un apunt de bàsquet. El Joventut de Badalona s'emporta la victòria davant del Turk Telecom per 69-78 i segueix deixen líders de l'Eurocup.
La penya aconsegueix la victòria en una pista on encara no havia guanyat cap equip visitant. Els de Badalona han estat per sobre en el marcador en tot moment. Ante Tòmic ha estat el millor jugador amb 19 punts i 5 rebots. Pel que fa al Baxi Manresa, s'ha retrobat amb la victòria a la Champions, la tercera competició europea, i ha aconseguit una contundent victòria davant el Darussa Faka per 89-74.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
L'últim minut per la música, per arribar al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 25 anys, el 10 de febrer del 1997, va morir Brian Connolly. Tenia 51 anys, era el vocalista dels britànics Sweet, el grup glam més comercial de l'ècada dels 70. Aquest és el cinematogràfic de Ballroom Blitz. I'm
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dijous, és 10 de febrer. Avui farem tertúlia amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Oriol Marc i amb el Jordi Barbeta. Serà a partir del punt de les 9 del matí i després d'haver escoltat la Sònia Fuertes, que és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Que la pandèmia està deixant molta gent enrere no és nou, però cada vegada són més i també més dures les xifres que deixen testimoni d'aquesta realitat. Les últimes que avui abordarem amb ella, amb la Sònia Fuertes, són les dades dels serveis socials de la capital catalana, que han atès pràcticament una quarta part més de persones que fa 2 anys, és a dir, abans de la Covid. Però és que del total de persones ateses, gairebé el 25% no hi havien anat mai. Mai abans havien hagut de recórrer als serveis socials. Moltes d'aquestes persones són dones, majoritàriament dels barris més desafavorits. Per tant, una vegada més, doble factura per a elles. Hem tingut diverses evidències en tota la pandèmia que aquesta ha sigut també una epidèmia social transversal, sí, però que ha estat especialment cruel entre els qui pitjor ho passen en general. Sovint, aquesta és una radiografia que no ens agrada, que no la volem veure, que no la volem escoltar perquè ens dol, perquè ens demostra que som febles com a societat. Però avui en parlarem d'aquí a escassos 4 minuts amb la Sònia Fuertes aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Avui ja podeu sortir al carrer sense mascareta. Els nens i els joves podran sortir al pati de les escoles i dels instituts sense mascareta i aquesta mitjanit pot reobrir sense restriccions l'oci nocturn, tot plegat passos cap a la normalitat. Això sí, la mascareta segueix sent obligatòria en tots els espais interiors. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses demana que es deixin de comptar tots els contagis de Covid 1 a 1, que es deixin de fer testos als asimptomàtics i centrar tots els esforços en els malalts vulnerables. La petició d'aquests professionals va en la línia de gripalitzar la Covid que ha plantejat el govern per quan acabi aquest hivern. La Sindicatura de Comptes alerta que l'ICS va pagar prop de 8 milions d'euros de manera errònia per uns respiradors i que no ha recuperat els diners. És una de les irregularitats detectades en els contractes d'emergència fets en la primera fase de la pandèmia per l'administració catalana. La Fiscalia imputa el delicte d'homicidi imprudent a les dues gestores de la residència Fiella de Tremp, on van morir el 45% dels residents, 64 de 142. La Fiscalia també ha denunciat una altra residència, Palau-Solità i Plegamans, on van morir una quarantena d'avis, també per mala gestió, segons el Ministeri Públic. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 12 milions d'euros en 3 anys per augmentar el nombre de punts de recàrrega que hi ha als carrers per a vehicles elèctrics. Atenció, però, perquè canvia el model de gestió i ha adjudicat a 3 empreses privades l'explotació d'alguns dels punts que hi haurà en superfície. La Policia Nacional elimina l'examen d'ortografia de les seves proves d'accés. El motiu és l'alt nivell de suspensos que acumulava entre els aspirants, fins al 75%. Atenció, perquè per aprovar no calia treure un 5, n'hi havia prou amb un 3,5. L'ortografia forma part de les competències bàsiques de l'educació primària. I Caral Castellet guanya la medalla de plata en mig tub als Jocs Olímpics d'hivern. Castellet ha pujat al podi gràcies a una brillant segona mànega que li permet pujar al podi olímpic. Per primera vegada mai abans cap atleta espanyol havia aconseguit una medalla de plata en uns Jocs Olímpics d'hivern. Com sempre, a aquesta hora tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. d'entrada busquem la previsió meteorològica i ho fem amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Ambient una miqueta més fred en aquests moments arreu de Catalunya. Les temperatures han baixat, les glaçades són una miqueta més extenses, arriben a més zones de les comarques de l'interior, però de dia l'ambient serà agradable, com el d'aquestes últimes jornades. Temperatures que, per ser l'època d'any a la qual ens trobem, es troben entre els 14 i els 19-20 graus, i, per tant, al centre del dia, un ambient força suau i agradable sense el fred que tenim ara a primeres hores. Les boires i boirines que tenim ara mateix a punts de l'interior, del prelitoral, així com els núvols baixos en alguns punts de la costa, a poc han d'anar desapareixent i per això s'imposarà el sol. Canvis de cara demà no molt importants. Per una banda, augmentarà la nuvolositat, això farà que la nit no sigui tan freda, demà al matí no farà tant de fred com aquest matí, i les temperatures màximes es mantindran o baixaran una mica allà on estigui més ennuvolat, i és que demà tindrem més núvols arreu de Catalunya. Avançaran de ponent cap a llevant i de nord cap a sud, i aquests núvols a partir de migdia poden donar algun ruixat al Pirineu, al vessant nord, sobretot, en forma de neu per damunt dels 1.600 metres. A última hora del dia, a última hora de la tarda, més aviat, aquests ruixats poc importants podrien afectar alguns punts a les comarques del nord de Barcelona i del sud de Girona, però seria una situació de poca pluja. Per tant, la sequera continuaria un dia més amb nosaltres.
Gràcies, Jordi. I tornem cap al RAC per actualitzar la situació pel que fa a la xarxa viària catalana. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim encara matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona, per exemple, per l'AP7, que porta trams de retencions en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà, en sentit nord venint ja de Sant Cugat, també en sentit sud venint de Santa Perpètua, o també a l'altura de Mollet, que hi ha congestió en sentit Girona. Això es deu a les retencions que hi ha amb l'enllaç amb la C-17. Pel que fa a la C-58, també hi ha congestió. Ara són 4 quilòmetres en sentit Barcelona, tant a Sant Quirze com també a l'altura de Montcada, i també són 4 quilòmetres més a l'altura de Ripollet, fins a l'enllaç amb la AP7, això en sentit Terrassa. Pel que fa a les vies de la Pota Sud, ara queden uns 5 quilòmetres en trams de densitat de lentitud per l'autovia 2 a Cornellà. També afecta això a la B23 venint des de Molins de Rei. I pel que fa a les rondes de Barcelona, també queda un matí de congestió encara en els dos sentits de la marxa, sobretot, com sempre, amb aturades en sentit Llobregat. Són els punts habituals a l'altura del Fòrum per la B20 i també el tram de Canyelles per la Ronda de Dalt. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Per tant, un dia més, una dosi de paciència pels qui esteu al volant del vostre cotxe. Passen 7 minuts i mig, al punt de 8:45 del matí. Publicitat, i en tornar Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Ajuntament de Barcelona ha fet un balanç del funcionament dels seus serveis socials, les atencions que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona el darrer any, també en relació amb l'anterior, és a dir, tot el que ha estat aquesta pandèmia. En surten algunes conclusions que us hem anat desgranant des que hem arrencat el programa, algunes d'elles de sagnants, de preocupants. La crisi derivada de la pandèmia està afectant d'entrada a les dones. El 63% de les persones ateses pels serveis socials a Barcelona han estat dones. Una quarta part de les persones que han passat pels serveis socials els darrers mesos mai abans de la pandèmia havien necessitat adreçar-se als serveis socials de la ciutat de Barcelona per demanar ajuda. I si ens fixem en les dades per districtes, per barris, es fa palès que la pandèmia també s'ha acarnissat especialment ja en aquells barris on abans que arribés la Covid la situació ja era d'allò més complicada, segurament la més complicada de la capital catalana. De la feina que s'ha fet als serveis socials, de qui són les persones que ara estan demanant ajuda i quina és la problemàtica que estan patint aquestes persones. Avui ens acompanya la Sònia Fuertes, que és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Plantejava algunes dades, conclusions que es poden treure veient les dades que presentàveu aquesta mateixa setmana del balanç. Des de la feina del dia a dia, i havent fet vosaltres, com heu fet ara aquest balanç dels darrers dos anys, alguna dada que us sorprengui o us preocupi especialment?
A veure, ens preocupen diverses dades, algunes de les que ja assenyalaves ara mateix, vull dir, les persones que no havien requerit mai la nostra ajuda, no? Perquè això efectivament posa de relleu l'impacte de la Covid i de la interrupció de l'activitat econòmica amb algunes persones, moltes d'elles vinculades a economia informal o a una situació d'ocupació més precària. Ens preocupa, lògicament, tot el fenomen de feminització de la pobresa. Però després assenyalaríem que, així com hem vist amb tot el que era cobertura de necessitats bàsiques, especialment alimentació, una estabilització d'aquesta demanda, per tant, una certa superació, podríem dir, del primer moment d'emergència, no és així amb tot el que guarda relació amb l'habitatge. Per tant, clar, al final, amb uns preus molt poc accessibles, no?, pel que fa al lloguer, o amb dificultats per poder pagar la hipoteca, perquè el preu també és molt alt, amb una ocupació que normalment els salaris no arriben per poder fer front a tota aquesta despesa, el que ens trobem és en una situació molt dura i molt crua, que posa de relleu que el dret a l'habitatge no està garantit i que això funciona en cadena amb la vida de les persones, generant moltíssima exclusió. I aquesta és la dada que hem volgut posar de relleu al costat també de la situació de les persones amb irregularitat administrativa.
De fet, la principal tasca d'ajuda que heu hagut de fer durant tot aquest temps i el que més diners ha requerit des del punt de vista de la inversió, a banda de la feina, diguem-ne, dels qui treballeu, és la d'ajudar persones que han perdut la seva vivenda?
Sí, sí, sí. Nosaltres posem de relleu que dels ajuts que nosaltres hem donat, que són 41,3 milions d'euros, sí. 25,8 són adreçats a habitatge.
És a dir, més de la meitat.
Sí, més de la meitat. I estem parlant dels ajuts d'emergència. Això vol dir de les persones que perden el seu habitatge i els allotgem en una pensió o en un hostal, i també d'ajuts per acabar de pagar aquest lloguer. O sigui, no estem incloent en aquí altres actuacions en matèria d'habitatge, ni la generació d'habitatge nou, ni tot el que guarda relació amb lloguer social, ni els equipaments adreçats a persones en situació de sense sostre.
Ah, és a dir, no, m'està dient que no estem invertint, per entendre'ns, em sembla entendre que el que diu és que no estem gastant 20 milions d'euros en resoldre de manera definitiva un problema de persones que han perdut casa seva, sinó que ho estem invertint en pagar pensions perquè s'hi puguin estar temporalment mentre es busca una solució que no arriba.
Efectivament. Sí, nosaltres és una xifra que volem precisar, que és una xifra que nosaltres destinem a una situació d'emergència. I, per tant, efectivament, a pensions en espera d'una resolució de mesa d'emergència, si és que aquesta unitat familiar hi té dret, o aquesta persona, vull dir que estem parlant del que es cobri en aquell moment una situació d'emergència, no d'una solució més estable o una solució habitacional més i digna, sinó marc d'emergència pur i dur.
I és evident, diguem-ne, per la situació que s'ha viscut, que les situacions que esteu atenent vosaltres són de persones que arriben a aquest extrem, i aquest extrem són els serveis socials de la ciutat, per culpa de la pandèmia, per perdre la feina per culpa de la pandèmia, per l'aturada econòmica, pels ERTOs, pels ERTOs, i per l'aturada fins i tot del que era l'economia submergida.
Sí, nosaltres potser per matisar una mica, i no és absolutament contrari al que dius, més aviat és complementari, el que sí veiem és que davant de la recuperació econòmica i davant la recuperació també de tot el que guarda relació amb el producte interior brut, hi ha un conjunt de persones, i així ho assenyalen també altres informes, com l'informe FOESA, que s'ha presentat sí, darrerament, o sí, sí, de l'estudi de l'IRMB sobre àrea metropolitana, que no arriba, aquesta recuperació no arriba. No arriba perquè la seva situació és molt precària. I això es deu, efectivament, al que s'estava assenyalant, el que assenyalaves ara, de tot el quart de relació amb ocupació, i també moltíssimes persones que queden excloses perquè no tenen permís de residència, no tenen permís de treball, i per tant el seu accés a drets està vulnerat, no poden accedir-hi, i això genera una situació que és molt difícil poder-la revertir.
Clar, perquè estem parlant d'un nivell d'exclusió social, diguem-ne, que els porta directament a també una exclusió econòmica, fins i tot d'aquesta recuperació, que si és que existeix o que es diu que existeix, no els és accessible amb ells.
No els és accessible, perquè al final, quan una persona està en una situació tan precària amb ocupacions vinculades a economia informal o amb jornades a temps parcial, o quan està en una situació que no pot accedir a un permís de treball, no, aquesta recuperació amb aquestes persones no arriba. I el problema és que, a més, nosaltres podem fer aquest acompanyament, i el fem, lògicament, però no podem revertir aquesta situació perquè això guarda relació amb una llei d'estrangeria, amb una llei estatal d'habitatge que necessitem, amb una altra dotació de pisos a la mesa d'emergència. Vull dir que al final el que nosaltres estem posant de relleu és que ens estem movent en un marc de moltíssima emergència que no ens permet acompanyar-les en la construcció d'un projecte vital, sinó que el que podem fer, i això podem dir que és molt i és molt poc, és una paradoxa, és acompanyar-les en aquest moment perquè no perdin el seu habitatge. Però evidentment això el que comporta és que aquestes persones estan vivint en una situació de provisionalitat absoluta i no poden fer una projecció, no diré en un llarg termini, ni en un curt termini, vull dir, estan vivint el dia.
Passa que estem parlant de moltíssima gent, estem parlant d'un augment, crec que la xifra és d'una mica més del 22% de persones que heu atès els darrers dos anys, però és que una quarta part són persones que no havien passat mai pels serveis socials. No? És a dir, són persones realment als quals la seva vida, que segurament ja era precària abans, la pandèmia l'ha trencada completament fins al punt de portar-los a picar per primera vegada a la vostra porta.
Efectivament. Sí, nosaltres el que constatem és aquest augment en relació als dos anys anteriors, perquè en el primer any va ser un augment aproximadament, em sembla recordar que era sobre el 10%, i si sumem els dos anys és una miqueta més d'un 22%. Per tant, la conclusió és que quan parlàvem de precarietat abans de la Covid, parlàvem d'això. Al final, la precarietat és que jo visc al dia amb molts pocs recursos i confiant en que no hi hagi un fet sobrevingut a la meva vida perquè no podré fer front. Aquest fet sobrevingut pot ser més de caire particular, veure'm afectada per una malaltia o per una altra situació, o pot ser una pandèmia, que és el que vam viure, i una interrupció de l'activitat econòmica. Si vius al dia, no tens cap tipus d'estalvi, no tens cap tipus d'alternativa o sortida per fer front davant d'aquesta situació. I això és el que genera que aquestes persones s'hagin vist en la necessitat de recórrer als serveis socials.
Per què també en aquesta precarització les dones hi paguen aquesta doble factura pel fet de ser dones? Per què hi ha aquesta feminització tan brutal d'aquesta exclusió social i d'aquesta pobresa de pandèmia?
Possiblement hi ha qüestions vinculades a la conciliació també, perquè el que veiem és que són dones que encapçalen llars monomarentals. Per tant, aquí ja tenim un component, perquè normalment el fet de conciliar el que és la cura dels infants amb una ocupació, si no tens una xarxa de suport, sabem que no és fàcil, i això genera també que les ocupacions les que pots aspirar d'alguna manera o pots compatibilitzar amb la teva vida, sovint són ocupacions a temps parcial o són ocupacions molt precàries també, no? I això impacta molt especialment.
Sembla que hem perdut aquesta trucada amb la Sònia Fuertes. Estem parlant amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Estàvem repassant les dades, el balanç que han fet des dels serveis socials de la ciutat després d'aquests dos anys de pandèmia. La quantitat de persones que havien atès ha augmentat en un 22,5%, amb l'agreujant que hi ha una quarta part de les persones que acaben trucant a les portes dels serveis socials que no ho havien fet mai abans de l'arribada de la pandèmia. Havien baixat el retrat, el detall de qui són les persones que acaben trucant a les portes dels serveis socials. Ens estava explicant la Sònia Fuertes que segurament, si bé d'entrada el principal problema que hi havia era el menjar, la situació havia acabat derivant amb una problemàtica bàsica, la de l'habitatge, i que estava afectant especialment les dones. Senyora Fuertes, crec que l'havíem perdut la comunicació, però ens torna a acompanyar. Estava explicant-nos, no?, el perquè, diguem-ne, d'aquesta feminització del problema, i deia que hi havia aquest model de famílies monoparentals sustentades per aquestes dones, no?, que en veure's colpejades per la pandèmia havien acabat trucant a les vostres portes.
Efectivament, sí, que es devia també a tot el que suposa conciliar quan aquestes dones estan encapçalant una unitat familiar i clar, llavors la precarietat en l'ocupació a temps parcial, vull dir, la multiplicitat de factors que incideixen i aquestes dones s'hi veuen especialment colpejades per aquesta crisi.
L'impacte de la pandèmia ha sigut molt ràpid i ha sigut molt fort, evidentment, per la sotregada que va suposar per l'economia, per les sotregades que hi ha hagut després, malgrat les recuperacions que s'hagin pogut anar activant a partir de les onades successives. Però, esclar, si em diu que el problema principal ara mateix és el de l'habitatge, clar, vist des de fora, un pot pensar aquestes xifres d'atenció als serveis socials han crescut molt de pressa, però, en canvi, la seva resolució possiblement serà molt llarga, perquè el problema de l'habitatge a Barcelona, que en aquest programa n'hem parlat en més d'una ocasió, és un problema pràcticament crònic i de resolució a molt llarg termini.
Sí, sí. Nosaltres, per això, estem posant un crit d'alerta, perquè entenem que aquí estem davant d'una situació que és urgent que cerquem la col·laboració entre administracions i mirem com ho podem, d'una banda, treballar des del marc normatiu, que ha de ser un altre, i ha de poder donar més garanties pel que fa al dret de l'habitatge, i d'altra banda, en un context més autonòmic, també hem de fer una reflexió
sobre la dotació de pisos que necessitem en la mesa d'emergència, per exemple, que és un òrgan col·legiat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. I això hem de veure que és una... És un fenomen en cadena, podríem dir, que impacta en la vida d'aquestes persones, que ens impacta a totes, perquè al final estem vivint totes en comunitat. Però, a més, hem d'entendre que darrere de la manca d'habitatge estem en una situació d'una existència molt dura, perquè al final l'habitatge és el teu espai també de refugi d'intimitat, és el teu lloc de seguretat, i el fet d'estar en una situació de provisionalitat on allotjaments que són d'emergència i, per tant, no reuneixen tampoc les condicions d'un allotjament a mig llarg termini, impacta en la vida d'aquestes persones i en el seu benestar emocional, vull dir que genera efectes diversos en els infants, vull dir que aquí és una situació urgent i nosaltres ho volem posar de relleu.
A vostè ara feia aquesta referència a la Generalitat de Catalunya, al govern, a la implicació que ha de fer. Si no m'equivoco, Barcelona ha portat uns 850 habitatges. Aquesta mesa d'emergència estan gestionant al voltant de 10.000 pisos. Quin és el paper que hauria de fer el govern i què no ha fet fins ara? Em refereixo al govern de la Generalitat.
En aquest cas, pel que fa a la mesa d'emergència, el que necessitem és que hi hagi una aportació com a mínim proporcional a la que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. I sabem que això és difícil, el fet de captar habitatges és complicat en una ciutat com Barcelona, però és un esforç que s'ha de posar en primera instància si volem realment posar les persones al centre i poder treballar amb elles projectes vitals i projectes també on ells se sentin reconegudes i acompanyades per la comunitat, perquè, de fet, el missatge que els estem donant no és un missatge d'acompanyament, ara mateix és un missatge d'ajut en un context molt d'emergència i no permet que puguin treure una mica el cap, no?, per veure cap a on volen.
Per què no apareixen aquests pisos? És a dir, són pisos que s'han de construir o són pisos que s'haurien de comprar o són pisos que es poden buscar a través de la col·laboració amb altres entitats o, no sé, estic pensant en la Fundació Habitat 3, per exemple, no? No sé si hi ha camins, diguem-ne, per trobar-los, aquests pisos que necessitem amb les dades que heu presentat.
A veure, d'una banda, la col·laboració amb les entitats és primordial i és un dels eixos de treball, i en aquest sentit hi treballem amb Habitat 3 i amb altres entitats, que Fundació Mandreu, altres entitats que treballen tot el que guarda relació amb l'exclusió residencial i l'habitatge. La dificultat ve donada d'una banda perquè construir pisos no és immediat, i per tant, malgrat que s'estiguin construint i s'estigui fent un esforç, ara mateix estan construint 2.300 habitatges que estan en fase d'obres, però això no seria immediat. I, per tant, aquí hi ha una inversió de temps i això juga en contra. I, d'altra banda, Barcelona està tensionada pel que fa al mercat de l'habitatge. És difícil captar habitatges en el mercat ordinari i, a vegades, també el propi preu d'aquests habitatges també fa que sigui també complicat poder accedir. I, per tant, tenim una conjunció d'elements que ens fan una miqueta de tormenta perfecta. I que això que significa? Doncs que hem d'actuar davant d'una tormenta perfecta revisant molt bé la nostra maquinària, la brúixola, vull dir, ens hi hem de posar...
L'Ajuntament té marge per comprar-ne o fer-ne d'habitatge públic?
L'Ajuntament n'està fent d'habitatge públic. Vull dir, jo ara parlava de 2.300 habitatges, sí, que s'estan fent i, per tant, tot el ritme, de fet, des de l'any 2015 fins ara, el 2015 eren sobre els 7.000 habitatges, ara mateix és sobre els 10.000 habitatges. Vull dir, és una xifra molt significativa amb un tema que és complicat de poder-hi treballar. A banda de totes les innovacions que es poden fer i es fan en matèria d'habitatge, com és tot el tema dels APROP, o fins i tot aquesta col·laboració tan estreta amb entitats expertes. Però, clar, no pot ser... Al final, Barcelona com a municipi o com a qualsevol altre municipi davant d'una situació de caire estructural no pot actuar sola i ha de posar els temes que són prioritaris per a les persones i per fer de la nostra una ciutat per a totes en primera instància com a tema a treballar amb altres administracions. Per això creiem que necessitem, d'una banda, aquest impuls a la mesa d'emergències, és evident, i d'altra banda, altres normatives, i això competa en un marc estatal.
Una darrera pregunta per acabar veient les dades d'una manera global, fixant-nos en l'atenció als districtes barris, als diferents barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Aquesta epidèmia ha afectat a tothom, això és evident, però també hi ha una evidència, veient les dades, que l'epidèmia ha estat especialment crua en aquells barris que ja ho passaven pitjor abans que arribés la Covid.
Sí, sí, totalment. L'impacte, i de fet es va poder veure, sobretot en un primer any, van haver esforços per entendre i aprofundir en el que va ser